Ràdio Les Gales, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'ANC de Les Gales prepara per respondre a la sentència del Tribunal Suprem contra els presos del procés. Cassolades i concentracions de rebuig es faran el mateix dia que es conegui la sentència. Tot apunta que això podria produir-se dilluns vinent. És el tema d'obertura aquest butlletí, és el tema que podreu escoltar de forma més desenvolupada d'aquí a just una hora, al punt de les 6. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat local d'un dia com el d'avui. Una visita al veïnat de Cinclaus i un concurs a dues veus, un concert a dues veus, són les activitats programades a l'escala per celebrar les Jornades Europees del Patrimoni 2019. Al Museu d'Empúries també s'ha organitzat diverses propostes, una jornada de portes obertes al jaciment i una visita als orígens de la ciutat romana. L'escola L'Escolàpia de l'Escala participa a temporada alta amb el muntatge Correu Brossa. Forma part del projecte Planters que impulsa l'associació Con Arte Internacional a les escoles. El palista del CERN L'Escala, Iker González, fitxa per un equip de Montpellier. El jove jugador de 16 anys compaginarà les lligues espanyola i francesa. Recordem que aquest inici de temporada està sent molt bo per a Iker González. En els dos primers partits de la Superdivisió ha obtingut 2 punts. Agenda d'activitats. Aquesta tarda, 6:45, cafè filosòfic a la biblioteca. Demà, Biblionadons. Dissabte, un munt d'activitats d'entre les Jornades Europees del Patrimoni i la presentació de Xavier Bosch a la novel·la Paraules que tu entendràs a la llibreria Vitel·la. Entremig, concert de clàssica. Inici de la temporada de venda de castanyes a la platja. Audició de sardanes al Camp dels Pilans. I col·loqui sobre la llei aragonès convocat per la CUP de l'Escala. Diumenge tancant setmana, presentació de Víctor Català, l'escriptora emmascarada de Margarida Casacoberta. I la meteo, el cel s'ha anat aclarint a partir del migdia especialment i fins demà tindrem un cel absolutament serè, més fresca a primera hora. Això pel que fa al contingut informatiu local. Ara continua el FAR, aquest magazín que elaborem conjuntament 5 emissores de mar. Una segona hora de magazín amb un interactiu dedicat als lloguers i desnonaments. Trucada al responsable de Balot Joves UGT, trucada a l'economista Agustí Jové i connexió amb altres implicats com Santi Mas, portaveu de la PA de Barcelona, o una afectada de desnonament. El refrany, el bon mariner mirant la lluna ja sap què fer. I la connexió sobre el preu del peix avui amb Ivan Fernández. Tot això fins al punt de les 6. A les 6, l'actualitat local, més l'espai de cine amb Jordi Horn, amb Àngel Torrent, amb Anna Garrido. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional. A les 8, els musicals. A les 11, les reemissions. Per aquest ordre, del més calent a l'Aigüera, l'informatiu i la tertúlia. La tertúlia a la plaça avui amb representants del CEDRA parlant del seu, de la seva publicació El Camí de Ronda. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
En aquesta mania de fer-ho tot turístic, perquè tot ha de ser turístic, tot ha de ser visitable, tot ha de tenir interès comercial i hoteler, en aquesta mania de fer que tot sigui una mena de parc temàtic de la diversió, han anunciat que hi haurà gent que qui vulgui podrà fer turisme a les restes del Titanic. Què dius? A veure, si està a 4.000 metres de profunditat, qui baixarà allà baix a veure el Titanic? I ja sé el que direu. Oh, doncs curiosos n'hi haurà. Sí, no, sí, és que n'hi ha de tot, a tot arreu. Vull dir, la meva via ho deia. Hay de todo en todas partes. Altra cosa és que haguem de convertir-ho en tot amb visitable, tot amb turístic, tot amb interès comercial i tot... Segons com, per baixar de determinada manera, més val la pena no baixar. És a dir, per baixar 4.000 peus de profunditat i estar amb una mena de carcassa amb sensació zero, millor no anar-hi. És com els que se'n van a fer l'Everest i es passen dies fent cua, literalment, al campament base, acompanyats de mitja dotzena de xerpes que els hi porten no només la motxilla, sinó també totes les ampolles d'oxigen que necessiten per mirar d'arribar al cim del món. Per fer què? Per dir que han estat al cim del món. Altra cosa és si realment han pujat per la seva habilitat, per la seva força, per la seva capacitat, o se'ls ha pujat o han pujat a peu, igual que podrien haver pujat amb un telecadira. Per cert, parlant del cim del món, qui sí que té mèrit que com puja al cim del món és en Jornet, que aquest cop ho ha deixat. Ha estat allà tots atents esperant, aviam si finalment es decidia o no es decidia, i finalment no ha estat possible, i per tant el seu tercer intent, la seva tercera ascensió al cim del planeta ha quedat en un segon terme. És aquesta mena de turisme de sensacions, aquesta mena de turisme aventurer que ens porta a fer 8.848 metres o a baixar 4.000 de profunditat amb un estat absolutament artificial, poc rigorós i poc semblant al que hauríem de tenir i al que hauríem de viure quan baixem en aquestes profunditats. Bé, en tot cas, si esteu interessats, que sapigueu que val més de 100.000 euros. També això és la segona part de la història que m'ho he evitat, però que qui els tingui, que els disfruti. Així comencem aquesta segona hora de programa, una hora en què parlarem del que ha estat, sens dubte, actualitat al llarg del matí al país i, sobretot, a la capital del país, i és dels desnonaments, del dret a l'habitatge i d'aquesta creuada en la que estan posats fons d'inversió a caníbals de fer fora a qualsevol persona que els molesti del seu objectiu de negoci. Per cert, ja posats a fer, també amb una clara visió turística. Aquí, la Barcelona del turisme, la Barcelona del 92, la Barcelona dels visitants, què bo és el turisme? Doncs mira, el turisme provoca que els veïns de tota la vida hagin de marxar de casa seva perquè hi ha uns senyors que volen fer negoci amb el turisme llogant els habitatges d'aquests veïns i convertir-los en apartaments turístics. D'això també algun dia n'haurem de parlar, i els hotelers n'hauran de dir la seva. Comencem aquesta segona hora. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Segueix la llum del far.
Si aquest migdia heu vist les notícies o heu pogut llegir un diari, ha estat una de les, sens dubte, de les notícies de la jornada. I encara que s'hagin aturat i que haguem vist aquestes imatges de gent contenta i feliç aixecant els braços perquè han lograt aturar un desnonament, no es tracta d'aturar-los, es tracta de que no es produeixin, de que ni s'intentin, de que no es faci aquesta inhumanitat de decretar un desnonament sense data, perquè no passi precisament el que ha passat al carrer Lleida o el que ha passat al carrer Obradors, no? Que els veïns posen resistència. El dret a l'habitatge és un dret fonamental de les persones que les administracions no estan respectant i que permeten que els propietaris, devoradors i en molts casos especuladors, doncs no respectin. En volem parlar, i per això presentem convidats aquesta tarda. Cristina, si et sembla, comencem parlant amb sindicats.
Exacte, perquè el lloguer també va molt relacionat doncs, amb la precarietat laboral, no? I hem de dir que 4 de cada 10 treballadors a Catalunya, o sigui el 40%, estan en situació de precarietat laboral. Aquesta és la conclusió de l'informe que ha publicat aquesta setmana el sindicat UGT. En parlem amb la responsable de Avalot Joves UGT, Helena Ferrero.
Helena, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans, i quan dic abans, fa 20 anys, comprar era per rics i a la resta ens quedava llogar. Actualment, a la resta no ens queda ni llogar. Això és el que sembla o el que es desprèn de l'informe que vau fer públic aquest mateix dilluns.
Sí, totalment. O sigui, fa uns anys passava això, o sigui, al final llogava la persona que no s'ho podia comprar i últimament el que està passant és que el mercat s'està revertint. O sigui, ara mateix surt més barat una hipoteca que un lloguer. El problema és que no es donen les condicions laborals oportunes perquè ens donin una hipoteca. Per tant, vull dir, la situació es complica molt.
Els lloguers han pujat. El 23,5% de les persones assalariades de Catalunya cobren remuneracions baixes i la xifra augmenta fins al 41,2% si afegim la població treballadora que té durant l'any contractes de molt curta durada.
Clar, el problema és aquest. El problema és, a part dels salaris, que nosaltres tenim un informe a l'Avalot que comparem les condicions laborals actuals amb les de fa 20 anys i cobrem menys en números absolutos, per això, o sigui, això ja és per ser molt greu, però és que, a més, no tenim en compte tot el que ha pujat la vida, o sigui, ni l'IPC, ni el preu de l'habitatge. Per tant, la situació s'ha anat complicant molt, o sigui, es complica molt cada any. Penso que a Barcelona, que és el cas o la ciutat més greu per lo que fa el lloguer, el tio va ser, ens deixem el 120% del nostre salari si volem llogar un pis. Això què vol dir? Que ho convertim en pis o és impossible emancipar-nos?
I això va pitjor. De moment no s'ha aconseguit posar cap mena de remei, no? És a dir, els sindicats, ara parlarem amb plataformes, tot just ara la presentarem, ho denuncieu, però fins a dia d'avui solucions ben poques.
Bueno, nosaltres també tenim un informe sobre habitatge i sí que proposem algunes solucions que passen, bueno, bàsicament per millorar les condicions laborals i per regular el preu de l'habitatge, sobretot del lloguer, i això no s'està fent. I també passa per fer més habitatge públic. A Barcelona i a Catalunya estem en torn a un 1,2-1,3% d'habitatge protegit, quan a Europa la mitjana és d'un 10-12%.
Posem Barcelona com a exemple, però és evident que podríem parlar de Girona, podríem parlar de Tarragona i podríem parlar també de molts petits municipis on la situació probablement no és tan visible, no està tan televisada, però és molt semblant. És a dir, gent que se la fa fora de casa, n'hi ha gairebé a totes les poblacions.
És molt semblant, sí. O sigui, passa a totes, passa a tota Catalunya, en realitat. De fet, a Girona, dins de Catalunya, és la ciutat on més havia pujat. No la més cara, però sí la que més ha pujat el lloguer. Per tant, que tenim per totes, és evident. Vull dir, al final la emancipació és un problema a tota Catalunya. Posem Barcelona perquè potser és el cas més greu, no? Però passa tot el territori.
Deixem presentar més convidats i així posem opinions en comú. Ivan, perquè hem dit que presentaríem plataformes, ara és el moment.
Doncs sí, parlem amb la plataforma d'afectats per la hipoteca, parlem amb ells perquè, segons les dades del Consell General del Poder Judicial, es produeixen 38 desnonaments cada dia, sent Catalunya líder en desnonaments en el conjunt de l'Estat. Tenim amb nosaltres, per parlar-ne i reflexionar en veu alta, el Santi Mas, portaveu de la PA a Barcelona.
Santi, molt bona tarda. Santi, estàs per aquí? Mirem de saludar-lo. Santi, ara sí?
Sí, ara sí que et sento. Fins
vale, perfectament. Què tal, Santi? Molt bona tarda. Com estàs?
Molt bé, gràcies. I vosaltres?
Doncs molt preocupats. I ara en parlàvem amb l'Helena Ferrero, que és responsable de Avalot Joves d'UGT, que ara fa uns dies feia públic un informe sobre el preu de l'habitatge de lloguer. De fet, l'habitatge de lloguer era la xarxa que ens quedava a l'hora de tenir accés a l'habitatge. És a dir, qui no podia comprar, no comprava, o qui havia comprat i no podia pagar, doncs s'ho manegava com podia i al final li quedava el mercat de lloguer per mirar de trobar una segona oportunitat. Actualment aquest mercat ja no existeix, i no existeix per culpa dels preus.
Sí, bueno, jo crec que en aquest país mai s'ha apostat per res que no sigui la propietat, i ara estem pagant les conseqüències, no? Perquè el fet de tenir un país que té un 91% de propietaris, l'antic de la bombolla, 91% de propietaris, em sembla que estem al 85%, és una anomalia a la resta d'Europa, on hi ha altres formes d'accés a l'habitatge que no passa per la compra. Aquí, que evidentment, la gent vol que comprem, sobretot l'Estat i els bancs, perquè això vol dir que també hem d'endeutar. El fet que s'hagi construït tot d'habitatge públic, l'HPO, i així està tot de venda, al final t'obligava tu a comprar una hipoteca, endeutar-te, i per tant està tot el control del banc o de l'administració de tot. Si a Barcelona ciutat tots els pisos que s'han construït d'HPO ara si fossin públics o fossin continuessin protegits, perquè els 10 anys tu ja te'l pots vendre al preu del mercat, tinguem un 40% d'habitatge protegit. I si hi ha aquest habitatge protegit d'aquest estat públic, doncs teníem un 40% d'habitatge públic. O sigui que el problema aquí és estructural de que mai s'ha considerat el lloguer o cap altra mena de tinença.
Hi ha un perfil que fèieu públic des de la plataforma on explicàveu que bona part de les famílies desallotjades, que fan fora de casa seva, sí, desallotjades, no?, expulsades de casa seva per impagament de lloguer, són famílies amb molt pocs recursos, amb ingressos molt petits, que ja van sortir rebotades del mercat de compra, que van intentar allotjar-se al lloguer i que tampoc han pogut continuar dins d'aquest mercat.
Bueno, més o menys, o sigui, el que nosaltres tenim dos perfils, diguem-ne. Un és la gent que va ser desnonada o que va fer una dació en pagament, que gràcies a la llei de la 24-2015 que vam aprovar en el seu moment, gràcies a la ILP, que vam recollir signatures, o sigui, una altra llei que ve del carrer, que no ve de cap partit polític, vam aconseguir que qualsevol banc o gran propietari que volgués desnonar-te perquè tu no poguessis pagar la hipoteca o el lloguer, no pogués desnonar-te i es veiés obligat a fer-te un lloguer social que vol dir entre un 10 i un 18% dels teus ingressos. Això va començar a funcionar el 2015 i ja han passat aquests 3 anys que abans la lau era de 3 anys i això vol dir que ara ens trobem doncs, un grapat de gent que està en pocs voltors com Blackstone, que són els anticipa. Si hi ha algú que està en un lloguer d'anticipa, que està picant que la pròpia a l'oficina, al col·lectiu d'habitatge més proper que tingui, perquè evidentment està en una situació de vulnerabilitat, perquè és un fons voltor, doncs tots aquests bancs no volen renovar el contracte de lloguer, per tant, perquè són contractes de lloguer de 50, de 200 euros i tal. I aquest és un grup. L'altre grup és gent que ha tingut increment del seu lloguer, que no han estat desnonades mai, però que han tingut increments de lloguer o lloguers que no han volgut renovar i que aleshores no han pogut fer front a aquest increment. Aleshores, en el món del lloguer, evidentment no és només per famílies vulnerables, en el món del lloguer hi havia gent que tenia contractes de lloguer que quan van canviar grau de 5 a 8, de 5 a 3, que va fer el PP, doncs això és un dels motius pels quals ara estem patint aquest increment. Sapreu que aquesta és una cosa important a tenir en compte. No? A vegades pensem que ens diuen no, això és el mercat, no pots fer res, és la llei de l'oferta i la demanda, i com, pràcticament com tu has d'assumir,
sí.
I això és una mentida. El mercat farà el que tu li deixis fer. I si tu el regules, com regulem la llum, com regulem molts altres, anar pel carrer amb el cotxe amb una velocitat concreta i tot això, si tu regules, el mercat s'adaptarà a la teva regulació. Aquí no es vol regular i no hi ha cap manera que, bueno, sabem, o sigui que de fet encara no hi ha regulació, el PSOE amb la boca petita que després té una d'aquestes coses que no funciona i hi ha clarament obert en contra PP i Ciudadanos, doncs com que regular sempre com una bogeria, doncs per això estem en una situació que estem.
Pregunto, Santi, tu ja et manifestaves, la pregunta és per tots dos, primer si de cas que es manifesti l'Helena. La solució passa per la regulació del preu del lloguer, com tu apuntaves, únicament, o també per la construcció d'habitatge de protecció oficial, tenint en compte que segons les administracions no hi ha sòl, no hi ha constructors, és que tot com molt complicat. Per on passa la solució, Helena?
Bueno, jo crec que totes dues, no? O sigui, passa per regular el preu de l'habitatge, o sigui, nosaltres entenem que l'habitatge ha de sortir del mercat lliure, perquè al final és un dret que tenim, per tant no pot dependre de l'especulació. I també passa, si no per construir, al final sabem que en les grans ciutats hi ha molts pisos buits i aquests pisos sí que es poden reformar i molts som de grans tenidors. Per tant, es poden reformar, es poden expropiar i es poden posar pues, amb un lloguer que sigui raonable per la població.
Santi?
Sí, sí. Totalment d'acord. Sí, el tema de l'habitatge és un tema molt complex que no hi ha només una mesura que pugui solucionar-lo. Regulació claríssimament, amb un topall als increments de preu. Construcció, doncs, aquelles zones que sigui necessària i tinc una demanda contractada i doncs evidentment, però una PO, un altre cop, si construeix l'administració, que no siguin de venda, com han estat fins ara, que siguin de lloguer. Aquesta és una altra solució. Una altra solució, clarament, és corresponsabilitat del sector privat de la creació d'aquest parc d'habitatge protegit. Nosaltres, també a Barcelona, amb altres col·lectius d'habitatge, vam forçar l'aprovació del 30%, que vol dir que qualsevol nova construcció a la ciutat de Barcelona o rehabilitació integral ha de destinar un 30% de l'habitatge a un preu protegit.
Però,
un preu protegit.
Però això diu la llei. És a dir, a mi això em fot molta gràcia. Per què no es fa això?
Bueno, sí, el del 30% és el que diu la llei des del gener, o sigui, des que vam aconseguir la seva... Ai, des de l'octubre, quan ho vam provar, des del gener. El que passa és que hi havia, una de les coses de les negociacions que vam tenir que acceptar-li al PSC i a Esquerra Republicana, és que hi hagués una certa temporalitat fins que es comencés a aprovar. Això què vol dir? Que si tu compres ara mateix el bloc i construeixes ara mateix, doncs sí, tu has de destinar-li el 30%. Però si ja havies comprat fa dos anys, ja. Aleshores, per un tema d'econòmic, perquè no se li pot obligar a canviar les condicions al privat, doncs hi ha aquest marge. Aleshores, com que no ens van deixar suspendre les llicències, que és el que nosaltres volíem, doncs sí que van entrar molts projectes que van visar per ja no tenir que fer aquest 30%. Però el 30% és una mesura que veurem... segur, doncs aquest any ja segur que hi haurà els primers pisos que es començaran a construir, tampoc es construeixen en un any i a vegades en dos, i però en dos, tres anys veuràs ja pisos plus d'així que han hagut de fer els privats per calçada del 30%. I és això, el 30% és la solució en si mateixa? No, una cosa més que s'ha fet dintre d'això. Des de Catalunya està plantejant-se treure un nou decret llei, que ja li vam tombar la primera vegada, on volen que la protecció de l'habitatge públic es mantingui indefinidament. Però, en canvi, no es plantegen que la protecció de l'habitatge públic privat, que recordem que l'HPO la pot fer o l'administració o la pot fer un privat. Si la fa un privat, als 10 anys ja pot fer el que li doni la gana. Ja. Però el que diem és que si el fa un privat, aquesta protecció també continuï durant, que és el que passa en altres països d'Europa, del nostre entorn. Aquí a Espanya tenim un 1,5% de lloguer d'habitatge públic. Espanya, Barcelona, Catalunya, és pràcticament tot el mateix percentatge. La resta d'Europa, de mitjana, té un 15, 110 vegades per sota. Totes les famílies que estan desnonades, que estan malvisquent en pensions a dia d'avui perquè l'administració no té on rellotjar-les, i el que vol dir que incompleix una llei, totes aquestes famílies en qualsevol altre país de la Unió Europea estarien vivint en un habitatge públic.
Yeah.
Aquí tenim sanitat pública, educació pública, i en canvi l'habitatge no, perquè com comentava la companya, l'han de treure del mercat lliure perquè hi ha molts interessos econòmics i el que volen és especular, i això va en contra del model de la societat.
Haig de dir una cosa, però, aquí jo mateix em trobo a Arenys de Mar i tenim experiència en habitatge públic construït per la Generalitat i regulat per la Generalitat de Catalunya, un habitatge que es va construir l'any 2006, es va començar a construir el 2003, es va fer el sorteig el 2006, eren habitatges bàsicament per gent gran, estudiants, joves i famílies amb pocs recursos. També us haig de dir que ha estat un desastre, és a dir, tant la construcció pel que fa referència a la qualitat constructiva, que va deixar molt que desitjar, com la gestió posterior d'aquests, són tres blocs, d'aquests tres blocs, ha estat complex, difícil, i amb una administració que no ha estat a l'alçada de l'obra que havia començat. Que la vivenda de protecció oficial tampoc, la que hi ha, tampoc no és que s'estigui gestionant massa bé.
No,
Bueno, o sigui, el que és important és que no perquè sigui un habitatge protegit, evidentment ha de tenir una qualitat. O sigui, no perquè sigui un habitatge per pobres, per viure així, serveix qualsevol cosa. I una altra cosa molt important és que tenim dret a viure en tots els barris de la ciutat. O sigui, tampoc podem construir habitatge públic o reformar habitatges i posar-los en la bolsa d'habitatge públic només alguns barris o algunes zones. Això és molt important, no podem crear guetos. I, evidentment, doncs, els habitatges públics s'han de mantenir en unes condicions decents.
Sí, sí. Doncs quan nosaltres els hi dèiem des dels mitjans, els hi dèiem, escolti'm, és que això... Dèiem, bueno, no, és que han de ser... Com que són públics, han de ser... No poden ser luxosos. Bueno, una cosa és que no siguin luxosos, bueno, una altra cosa és que faci més fred a dintre que fora. Vull dir que amb aquesta... Que de vegades també la pròpia administració és incapaç de mantenir uns estàndards mínims de qualitat i de gestió amb aquestes coses.
Sí, hi ha uns estàndards a nivell de construcció d'habitatge públic que no estan malament, a nivell català. No som pitjor d'estar a Anglaterra que se'ls crema a l'edifici sencer. A nosaltres aquí hi ha una certa, pues unes normes que han de complir, que evidentment s'ha d'estar sobre les que es compleixin, però és que a vegades també tendim a pensar que l'administració sempre és ineficient i el privat sempre és l'eficient, i no és el cas, perquè quants edificis coneixes també privats que estan fets un nyap i que no estan ben gestionats. O sigui que és evident que l'administració ha de millorar molt la seva gestió d'habitatges protegits, però és que com que no té gaire, perquè té molts pocs, perquè la majoria són de venda i se'ls ha venut, i això és el model que els agradava, no?
Santi, doncs, si et sembla, ho deixem avui aquí, en seguim parlant, si et sembla.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Helena, també, gràcies, fins després.
Moltes gràcies, adéu.
Dissabte, 12 d'octubre, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Mundo Obrero.
És una obra de teatro, no sabria encajarla en ningún género, porque tiene comedia, tiene drama, tiene música en directo, canciones en directo.
Mundo Obrero, una comèdia musical sobre la història del moviment obrer a Espanya, dirigida i protagonitzada per Alberto San Juan, amb Lluís Bermejo, Marta Calvó, Pilar Gómez i música de Santiago Auserón. Dissabte 12 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
parlant d'habitatge social, de desnonaments i de què fan i poden fer les administracions i de quina és la realitat que tenim als nostres carrers sobre aquest tipus d'habitatge, no? L'habitatge de lloguer, l'habitatge de compra, l'habitatge social, l'habitatge protegit i sobretot les possibilitats que tenim com a treballadors de tenir un habitatge digne i poder-lo mantenir. En volem seguir parlant perquè sembla que la cosa va senzillament d'oferta i demanda. Hi ha més demanda que oferta, per tant, els preus pugen. És ètic que això passi amb el món de l'habitatge? Bé, és la reflexió que estem fent aquesta tarda. Saludo, o volem saludar, Cristina, a un economista.
Sí, exacte. Ell és l'Agustí Jové i és qui ens pot parlar doncs, de primera mà com està tant la situació del lloguer com de la compra ara mateix al nostre país.
Agustí, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
A veure, abans tothom comprava i quan va fer parapam tot, tothom es va tirar al mercat de lloguer. Ara sembla que com que no tenim lloguers, la compra es torna a reactivar una altra vegada. És així?
A veure, el lloguer va en augment, ha anat en augment fins al final de 2018, clarament. Però el primer i segon trimestres de 2019 hi ha hagut un canvi de tendència i cada cop ara s'intensifica més la caiguda del volum de contractes signats de lloguer. Per tant, ens ha passat durant el primer semestre de 2019 un canvi que no s'havia produït doncs, des de feia uns quants anys.
Però un canvi cap a on? Cap a on? Que no hi hagi mercat?
Un canvi, doncs mira, és un canvi en el que l'oferta i la demanda, doncs sembla que hi ha menys habitatges per posar en el mercat, i d'altra banda, com menys oferta hi ha, com que la demanda és la que és, i el finançament i les rendes, etc., estan lluny de poder accedir a un habitatge de compra-venda, doncs la demanda no para d'augmentar. Llavors els preus es tensionen cada cop més. De fet, en aquest primer semestre els preus han estat augmentant. A tot Catalunya el primer trimestre va augmentar un 6,5. El segon trimestre va augmentar un 5,5% per cent, mentre les quantitats del volum de contractació ha caigut. I probablement també hagi caigut, mai saps amb exactitud, però durant aquest primer i segon trimestre de 2019 han succeït coses en el mercat de lloguers que han sigut importants i que han tingut una incidència greu, que és la quantitat d'iniciatives frustrades que s'han quedat a mig després que han tirat endavant sobre regulació del mercat de lloguers, i això acaba generant una certa alarma i jo no descarto que part d'aquesta contracció del mercat del primer semestre es degui justament a que des de la política s'ha sigut molt poc seriós amb el tractament de mercat de lloguers.
De fet, no hem d'inventar res. A d'altres llocs d'Europa, Alemanya, per exemple, tenen una norma, tenen fins i tot uns nivells, fan públics unes dades,
índex,
no? Exacte,
sí,
un índex, per poblacions, per barris, ciutats. Per tant, no hem d'inventar res, hem d'aplicar el que ja s'està fent en d'altres llocs i funciona.
Jo ho posaria una mica amb situem les coses. Quan a Europa hi ha un mercat de lloguer important, en aquí no el tenim. Dos, les polítiques públiques d'habitatge a Europa, si per exemple a Berlín decideixen dir tenim un problema de tensió de preus i de falta d'oferta, doncs posen recursos i comencen a produir habitatges i habitatges de lloguer. En aquí tot ho fiem al mercat.
Yeah.
I el mercat no és un substitut de la política d'habitatge. Per tant, el tanto amb únicament establir controls sense establir polítiques que incentivin allò que calgui incentivar. Perquè aleshores el resultat pot ser justament el contrari, que és el que ens ha passat aquest primer i segon trimestre. Això és com qui té el poder del bo, eh?
Sí.
Es pot imaginar que jo decideixo controlar. Jo controlo tot. Si jo al matí a quina hora m'he de llevar, si a quina hora entro a treballar, el que guanyo, etcètera, etcètera. Resulta que la realitat és molt més complexa i és com si volguéssim agafar l'aigua amb les mans que se'ns escola entre els dits. Es demostra que si no hi ha polítiques estables a mig i llarg termini i amb recursos, la simple norma se't pot girar absolutament en contra perquè espanta. Clar. I no generes l'efecte que potser volies. Per tant, el tanto amb les comparatives amb Europa. Perquè a Europa tenen un volum de recursos que constantment es destinen a l'habitatge, que aquí no els tenim.
Yeah.
I combinen, per tant, poden combinar controls a determinats àmbits on les tensions diuen no podem permetre determinades coses, però al costat hi ha uns volums de recursos importants. Aquí no.
El que està clar, senyor Jové, és que no hem après. És a dir, hem repetit en el mercat del lloguer els mateixos errors que havíem comès en el mercat de compra ara fa 15 anys. No hem estat capaços de generar un marc de protecció pel col·lectiu de persones més vulnerables i desfavorides.
Efectivament, sí, sí. Sí, sí, però és que per generar una política, si no recordo malament, a l'any 2008 teníem els pressupostos generals de l'Estat que destinaven en matèria d'habitatge al voltant dels 1.500 milions d'euros.
Sí.
En aquests moments estem al voltant dels 470 milions d'euros. Dels quals, per exemple, a Catalunya li correspon un import que oscil·la, em sembla, entre 57 milions, una xifra d'aquest ordre, per fer tota la política d'habitatge amb els recursos que transfereix l'Estat. Això és el mateix que... Això és el pacte de la fam, això és el desmembrament de l'Estat del benestar.
I tant, i tant.
Llavors, esclar, en aquest context, si adoptem les decisions, algunes de les decisions que Europa adopta, i confies en que tingui el mateix efecte, potser trobes en que l'efecte és just el contrari.
Correcte. Senyor Jové, li agraeixo molt la reflexió que ens ha fet i estem en contacte. Moltíssimes gràcies.
A vostès, ja ho saben.
A reveure.
Adéu-siau.
Molt bona tarda. Però, clar, estem parlant de casos, estem parlant de situacions sense realment conèixer i poder saber què pensen les persones que malauradament estan en aquesta situació. I crec que amb això, Ivan, ens pots ajudar, no?
Doncs sí, fèiem referència durant l'interactiu d'avui al concepte de precarietat laboral, ara també fèiem referència a aquest col·lectiu de persones més vulnerables. Doncs bé, volem conèixer casos concrets, en aquest cas cada dia continua lluitant per millorar les seves condicions de vida. Tenim amb nosaltres la Isabel Villarreal.
Isabel, bona tarda i benvinguda.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, aquí.
Luchando.
Luchando cada día. Tanto por el alquiler como y por el empleo.
Se habla de que el origen de todo es la precariedad laboral. Tú eres un ejemplo de esa precariedad. Llevas 3 años buscando un trabajo mínimamente decente.
Así es. Así es.
¿De qué?
Pues mira, yo tengo varias cosas convalidadas y pues de ninguna. Soy administrativa. Y dentro de ser administrativa, pues también he trabajado cara al público y bueno, y algo otra cosilla más, pero es que no hay ningún empleo. Definitivamente, alguien te llama y te cita y te dice en la entrevista, y cuando llegas a la entrevista es otra cosa. O sea, no es lo que te han ofrecido, y si no, es un sueldo mínimo. O sea, no es lo que se dice, que tenemos un sueldo mínimo de 1.000 euros o 800, no. Menos de eso te ofrecen.
¿Tú por cuánto has estado trabajando estos últimos tiempos?
Pues mira, la última vez que estuve trabajando con nómina fija y regulable fue en Corte Inglés.
Con nómina fija y regulable, eso quiere decir que has estado trabajando sin nómina fija y sin prácticamente nada.
Así es.
¿Cuánto suelen pagar? ¿500, 600, 700?
Pues irregularmente 600, 700 euros.
Y con esto tienes que vivir, comer, pagar el piso o el alquiler o
sí,
lo que sea,
sí,
la luz, el agua, el gas y todo de todo.
Así es.
No se puede.
No. Es muy complicado sobrevivir con un sueldo, le llamo un sueldo porque no sé cuál sería la palabra ideal, ¿no? Pero es muy fuerte de que haya cambiado tanto, muchísimo. Yo llevo 20 años aquí y ha sido un cambio para mal, ¿no? Para mi parecer.
¿Tú te compraste una casa y la tuviste,
¿sí?,
que devolver al banco?
Así es. Me compré un piso hace exactamente 16 años atrás. Y fue muy duro. O sea, y cada vez que lo recuerdo, es muy difícil recordar que he devuelto algo y que me costó mucho dinero y mucho trabajo.
Y ahora vives en un piso de alquiler social, ¿no?
Vivo en aquel mismo piso que me dejaron de alquiler social, pero me lo quieren quitar.
¿Por qué?
Simplemente porque se lo ha quedado un banco ultra, lo vendieron o lo quisieron, y a ellos no les interesa dejarle a la gente que tantos años pagó un piso siguiéndole teniendo como alquiler. Quieren hacer la burbuja y ya está.
Es decir, ahora, bueno, después de 3 años, te echan,
bueno,
para poderlo alquilar a un precio de mercado, para entendernos. Es decir,
así es,
muchísimo más caro de lo que tú lo pagas actualmente.
Sí. Sí.
Más allá de la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿alguien te ayuda?
La verdad es que he ido a Vitacha. Siempre he estado, como se dice en la plataforma, pues ves aquí, ves allí, a todos los sitios que te puedan echar una mano o que te puedan explicar o que te puedan guiar definitivamente. Pero claro, eres tú que ves como una hormiguita al lado de un banco que o en este caso los que se te dan los pisos. Es una pena, porque nos quedamos en la calle y a ellos no les importa nada. O sea, no sé cómo explicártelo, es muy difícil, definitivamente.
Que muy buenas palabras, pero muy pocos hechos.
Sí. Sinceramente, en la plataforma encontré hace años, cuando recién fui, mucha paz, tranquilidad y apoyo. Y no solamente eso, porque yo me puse muy mal de salud y siempre estuvieron conmigo hasta en los hospitales para que te... O sea, fue...
Sí.
Y nada, y ahora estoy de nuevo en la situación.
¿Y tienes alternativa o no?
De principio estoy luchando y espero que sí. Yo no quiero un piso que me dejen de alquiler por un año ni por 6 meses. Yo quiero, tanto como dice la ley, por 5 o 7 años. Después que he perdido...
Que se respete la ley, lo único que pides es eso, ¿no? El alquiler que marca la norma y ya está.
Así es, y no solamente para mí, para toda la ciudadanía. Somos mucha gente que en su momento luchamos tanto, hemos trabajado tanto y al final hemos perdido nuestra vivienda o la hemos entregado por quedarnos sin deuda. Hay mucha gente que se ha quedado con deuda. Pero sin embargo, eso no se ve. Yo no lo entiendo porque eso no, nadie lo ve.
Yo creo que sí que lo ven, ¿eh? Lo que pasa es que no les interesa verlo, es diferente. Verlo lo ven, lo que pasa es que, claro, si se dan cuenta que lo ven, tienen que hacer cosas pues que no quieren o no les gustan o no les dejan. Isabel, estamos en contacto, en lo que te podamos ayudar, ¿vale? La radio no puede dar casas, pero bueno, al menos puede dar visibilidad a las situaciones, a ver si así se remueven conciencias, ¿vale?
Muchas gracias.
Un beso, y a no perder la fuerza, ¿vale? Para seguir luchando.
Gracias a ti y a todos.
Hasta luego. Doncs aquesta és la realitat, jo crec que no cal posar més paraules.
Segueix la llum del far.
Ens ho seguirem mirant de reull, tot això, eh? Va, seguim al far, vinga, que volem aprendre, eh? I sobretot entendre refranys, com aquest.
El bon mariner, mirant la lluna, ja sap son què fer.
És fàcil saber l'origen de totes aquestes expressions. Aquesta és bastant fàcil, no?, de dir, bueno, anem per aquí. Sortosament, molts dels autors d'aquestes dites les han anat documentant al llarg dels temps i dels segles, perquè si no, no sabríem molt bé a vegades a què es refereixen, no? Llavors, pues, bueno, per exemple, pues, ara sortint de dita marinera, estàs a la lluna de València, no? Què tenen que veure els valencians amb això? Bueno, hi ha tota una explicació molt llarga d'on surt aquesta València i per què es deia això, no? I això és una documentació que hi ha hagut al llarg dels segles sobre les dites i expressions, eh? Sobre aquesta dita, el bon mariner mirant la lluna ja sap son què fer. La lluna és important a l'hora de sortir a pescar. Bueno, tota la cosa de meteorologia, no? Però en general la lluna és un... tenim que la lluna afecta, pues, lo que és les marees, no? Per exemple, pues, hi ha dies de lluna plena, hi ha dies quan la lluna està minvant, quan està creixent, les marees són menys abundants, menys fortes, però precisament quan tenim les marees vives és quan belluga, diem, tot el mar, i quan hi ha la marea molt baixa també, llavors això fa que el peix busqui aliment, o sigui, que bellugui. I en aquell moment és el bo, diem, per fer la pesquera. Llavors, per això es diu que mirant la lluna ja saps on què fer, perquè si està menguant o està decreixent, no és tan bona la pesquera, se suposa, doncs per això és la lluna és un dels millors referents a vegades que té el pescador per dir, pues, bueno, llenço la xarxa i pesco. Llavors, són molts factors que coincideixen, que han de coincidir, ha de coincidir, pues, el bon temps i tot plegat, però ja diem, la lluna plena són les marees vives, i quan la lluna baixa també són fortes, i llavors precisament fa que tot bellugui i els peixos també, llavors és el moment doncs, de pescar.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs va, vinga, si, com deia la dita, és el moment de pescar, nosaltres el que fem és veure com ha anat la pesca el dia d'avui. I, escolta'm, què us sembla si ens anem a conèixer alguna de les cofradies que hi ha al nostre país i com han venut el peix avui? Ivan.
Dijous, i avui toca baixar cap a la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú. Allà ens espera el seu venedor, Josep Egea. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com ha anat la jornada? Han pogut sortir totes les barques avui?
Sí, dels oficis, sobretot l'arrossegament, estan tots pescant. I, bueno, la nit ha sigut una miqueta complicada i l'encerclament ha tingut problemes, però ha acabat sortint una mica tard, però només hem tingut la sort de tindre 80 caixes de peix en tot el matí.
Veiem com tornen aquestes pluges, aquestes ventades típiques d'aquesta època de l'any. Tot i això, amb dades de la setmana passada i d'aquests dies, podem dir que les captures comencen a millorar una miqueta, oi?
La setmana passada van millorar una miqueta, però aquesta en la que ja estem finalitzant han tornat a ser desastroses.
Continuen les baixes captures del peix blau?
Sí, baixíssimes. Algú més de seitó, la sardina, poquíssima, però ja et dic, sumant seitó i sardina, la setmana de moment està sent molt dolenta.
I això es dona encara per la mar remoguda, pel temporal, que és el que us fa pensar que hi hagi menys peix blau?
No, ara ja no, vull dir, ja fa dies que és bon temps, o relativament bon temps, però no s'acaba de trobar peix. No som nosaltres, eh? És una miqueta bastant generalitzat i va dies, però no, el peix, inclús sí, eh? Hi ha dies que es troba peix, però el peix, pues, hi ha vegades que vol entrar a morir i a vegades que no, i ja fa dies que no. Tot això, a més a més, complicat perquè quan no hi ha tonines, hi ha dofins, i quan no, vull dir, totes les coses en contra.
Escolta, em sorprèn perquè l'altre dia, dimarts, si no m'equivoco, parlàvem amb la confraria de pescadors de l'Escala i ens comentàvem que una sola embarcació en un matí havia capturat 11 tones de bonítol. 11 tones de bonítol, una sola barca. Vosaltres, no sé si us trobeu amb casos similars o és complicat.
No, les barques que acostumen a agafar aquest tipus d'espècies, el bonito, per exemple, i això, són algunes barques que dintre del sector de l'encerclament ja estan una mica especialitzades també en aquest tipus de pesca. O sigui, totes les barques podrien sortir, trobar-se tots en aquest peix, i potser només n'hi hauria una o dues que realment faria una bona pesquera, perquè els altres no estan especialitzats o acostumats a treballar aquest tipus de producte. I llavors, de tant en tant, aquí també ens hi trobem, eh? Que hi ha algun tipus de pesquera d'aquestes extraordinàries, però no són barques generalitzades. Tothom va a la sardina i al seitó, i algú que també s'especialitza, doncs, en aquest altre tipus.
I pel que fa al moll, hem vist com aquesta setmana comença a afluixar una miqueta també aquesta espècie i les barques que anaven al moll doncs ara han de tornar a la gamba.
Correcte, això ja és habitual, és sempre passa així. El moll té aquest moment de principis de setembre, tot el mes de setembre, i llavors, mica en mica, evidentment, el cansament i l'excés de captura pues va minvant. Això és sempre així. Les mateixes barques que aprofiten aquells primers dies perquè és molt més segur i més quantitat d'anar al moll i altres espècies que comporta aquest tipus de pesca, pues tornen a la gamba, i afortunadament també, ara dies enrere, de gamba se n'agafava no massa i ara se'n torna a agafar una quantitat, pues, no direm molta, però sí que interessant.
I el calamar, el veiem o no, el calamar?
No. Aquí nosaltres, no. La zona d'Arenys i això, que sí que se n'està pescant relativament bé, però aquí res.
Haurem d'esperar, en tot cas, per veure el calamar aquí a Vilanova.
Amb les dates que som i això...
Si no ha aparegut,
ja,
malament?
Ja no n'hi ha hagut, malament, sí.
En tot cas, preu del peix, Josep, com ha anat el preu del peix?
Jo penso que dintre d'una força normalitat, un preu bastant correcte, sobretot pel pescador. Evidentment, sempre hi haurà qui dirà que no, oi? Però penso que ha estat menys el seitó, que tampoc és que portés un preu molt, molt important, però les altres espècies penso que entren dintre d'una normalitat absoluta.
Per tant, tot i les que anem comentant aquest mes d'octubre, també el mes de novembre, recordo, podem dir que el preu es manté, no hem vist cap davallada del preu, per tant, això també serien bones notícies per vosaltres.
Sí, evidentment. Això són bones notícies, fins i tot a títol d'anècdota, no? El dilluns el dilluns, sí, que sempre que hi ha un que guanya, n'hi ha un que perd, eh? Vull dir, aquí està clar. Me sembla que cap a la Costa Brava i això es va haver-hi bastant mal temps, molta tramuntana, i llavors suposo que molts pesquers d'allà no van sortir. I automàticament la gamba aquí, pues, va començar, la gamba grossa, per exemple, va començar, no arribava a 70 euros, i mica en mica va anar pujant fins a 80 euros al quilo. És símptoma automàtic de que els majoristes, entre ells, doncs, estan parlant, i hi ha un puesto que falla perquè un altre, doncs, tingui més preu.
I nosaltres com acabarem la setmana, Josep? La podrem salvar?
La setmana aquesta, per l'encerclament, no. I pel sector de l'arrossegament i els altres, pues, anirà normal. L'únic, aquí a Vilanova, demà a la tarda, com que el dissabte, teòricament, doncs, els mercats és tot festiu, ja hi ha un acord de dies festius de l'any, i demà el sector arrossegament, doncs, fa festa. Demà només, teòricament, només tindrem peix blau al matí i a la tarda no hi ha llotja.
Doncs Josep Egea, venedor de la Confraria de Pescadors de Vilanova, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i ens seguirem parlant. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres, bona tarda a tothom.
Bona tarda, a reveure.
Doncs que vagi molt bé. Així, així hem tingut el preu del peix a la cofradia. Poc calamar, eh? Sembla que només l'estan agafant els d'Arenys i tampoc no és que hi hagi molta quantitat. En tot cas, ho haurem d'anar seguint perquè és una espècie molt preuada a la cuina del nostre país. I acabem el programa explicant que l'autopista P7 i la carretera Nacional 340 s'han tallat a Santa Margarida i els Monjos per una fuita de tilè provocada en una canonada d'alta pressió. Des de 4:45 de la tarda no es permet la circulació de vehicles en un tram de cada via i s'ha establert un perímetre de seguretat de 200 metres i s'han evacuat preventivament el polígon industrial Casa Nova de Santa Margarida i els Monjos. Per tant, acabem el programa amb aquesta darrera hora que ens han apropat els bombers de la Generalitat. Esperem que no sigui res. Demà hi tornem, a les 4.
El Far, el Far.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
El passeig Xifré número 2 obre les portes a la cuina mediterrània amb productes de proximitat, tradicionals i amb un toc modern. De dilluns a divendres, menú al migdia amb primers, segons i postres a escollir. Una proposta gastronòmica amb un preu atractiu que no et pots perdre. Blau de Mar, un espai embancant, amb aires mariners, elegant, on podràs gaudir d'un bon dinar o sopar a la fresca, tot just a tocar ratlla. Per a reserves, 93 158 60 65.
Restaurant el moll de la Ribera, a Arenys de Mar. Espai mariner i acollidor per gaudir d'un bon àpat.
l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar.